escoltarem el testimoni d'una persona que el primer cop que va venir a Formentera de vacances va ser l'any 65.
66.
O 66, un any després, aquí, amb la meva dislèxia. 66. I ara l'entrevistem i podrem saber com era aquella Formentera, aquella època. Escolta, Pilar, benvinguda. Na Pilar Mateo fa des de l'any 66 que ve a Formentera. Fa... Digues.
No.
No fa molts anys que hi té un allotjament i en fi, ha passat moltes estones de la seva vida aquí. Vam pensar, doncs, que seria interessant poder donar testimoni, donar veu a una persona que va viure a l'illa abans de l'eclosió turística i que n'ha vist tota la transformació durant tots aquests anys. Pilar, la primera pregunta, deixa'm demanar-te, tens el record del primer cop que sents la paraula Formentera o que sents a parlar d'un lloc que es diu Formentera?
Sí, vam arribar a Eivissa en un viatge per a les illes i ens van dir que anéssim a fer una excursió a Formentera.
I abans d'anar a Eivissa no sabies que existia aquest illot?
Sí.
Ho sabies, sí.
Clar, les Isles Baleares, Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
Molt bé, però no teníeu previst anar a Eivissa, Formentera?
No, veníem a passar un dia i quan vam arribar al port, és que ja... No es pot explicar. És un privilegi haver-ho vist. Perquè tant en Miquel com a mi ens va impactar molt. Jo vaig dir, però què és això? Però que una meravella. Potser també el ser d'un poble de pagès t'atira més la pagesia. I llavors vas veure que això, bueno, era preciós, preciós. Vam agafar un autocar.
Hem de pensar que el primer cop que tu arribes al 66 a la Sabina...
Res.
No n'hi ha ni un edifici gros, no?
Res. No, sí, no. Hi havia com una espècie de fonda que anaven molts francesos, que hi ha un llibre molt interessant que està a la biblioteca que parla de la gent que anaven aquí. Nois amb motxilla, evidentment, tot gent estrangera, gent estrangera. I llavors també hi havia... Bueno, el fet és que nosaltres vam arribar, ens vam posar en aquell autocar del papà Costa, que jo encara li he dit, pare Palla, que és mort, l'avi Costa. I ens va portar, doncs, a fer una ruta, els Pujols, les Rosales, molt petit, Roca Plana, Levante i Tahití. Per tot vam demanar una habitació.
Els quatre clàssics dels Pujols.
Bueno, el Roca Vella, ai, el Roca Plana allà al fons hi era, que era d'un català que ho tenia tancat perquè no connectava amb l'agència alemana i ho tenia tancat. No ens van poder donar cap habitació perquè en aquell moment l'agència alemana ho controlava tot. O sigui que deia, obriu, per exemple, el dia de Pasqua, que no era aquest, i tanqueu el 4 d'octubre. I ells no controlaven res, només cobraven. I ens van dir que no podien. Pilar... Que no podia, ningú ens volia una nit. I la tornada...
I on vareu dormir?
Ens vam tornar a parar a casa l'Amador. I llavors ens va veure tan entusiasmats perquè li vam dir, nosaltres l'any que ve vindrem tot el mes de setembre amb dos nenes. I va dir, no, gent jove espanyola, aquí no vindreu, perquè no hi ha res. Precisament per això vindrem. I llavors ens va mirar i ens va dir, jo tinc la clau d'aquesta casa que hi ha allà davant. No hi havia sa volta ni res, aquesta casa era d'un alemany. Us deixo dormir allà, perquè ens va veure tan entusiasmats.
Els Pujols, eh?
Sí, allà davant de los Rosales, sí, 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 abans d'arribar a l'esquerra. Sí, sí. Bueno, i llavors vam dormir una nit allà, vam partir, vam dir que l'escriuríem el mes de gener, bueno, en fi.
I l'any següent vau complir la paraula i vau venir al setembre amb dos nens.
Però és que no vam complir la paraula aquell dia. Bueno, ara ho explico, m'expresso malament. Vam partir a Eivissa, que no hi havia telèfon i aquella gent es pensaven que havíem desaparegut. Vam anar a Mallorca, vam llogar una habitació, vam veure els meus cosins que hi vivien i ens en vam anar amb un barco, el que feia les illes, a Maó. I llavors havíem d'estar 15 dies a Menorca. Vam arribar els divendres i el dilluns amb el mateix barco tornàvem a fer la mateixa ruta de Mallorca, Eivissa i Formentera. Però sabíem on anàvem. Ràpid, no?
No, dic ràpid, no, dic que t'acostis més al micròfon.
Ah, i a l'Eglésia hi havia en Amador. I quan ens va veure, vam anar a saludar i ens va dir: així no havíeu partit valtres, on heu estat aquests dies? I li vam dir: és que estem aquí i venim a passar 15 dies i no sabem on tenim que anar. I es va quedar tant. I va dir: bueno... I ens van quedar 15 dies. No me'n recordo ni on van dormir.
Però qui era en Amador?
L'Amador era l'amo de Los Rosales. El que va fundar Los Rosales.
Perfecte.
Bueno, i aquesta és la nostra... I des de llavors ens quedem.
I l'any següent, l'any 66...
Ja van venir al setembre.
Al setembre, amb dos nenes.
Amb dos nenes, només.
Amb dos nens. I on vau estar?
A casa en Amador.
Un altre cop.
Però després, en Amador... tenia gent i llogava, als Pujols no hi havia res, llavors encara es va fer la volta més tard, i al costat dels Pujols hi ha una pizzeria ara, que hi ha un pou, allà hi havia una casona petita i l'Amador l'havia llogat per posar gent. Doncs tot el mes ens hi vam estar en altres. Llavors va ser quan als matins vam conèixer l'Antonio Gabrielet, l'Ives i en...
Després et preguntaré, preguntaré per en Gabrielet, però deixa'm demanar-te, l'any 66, aquí, bueno. com us movíeu? Primer, com vau arribar? Vau arribar amb quina barca? Ho recordes?
Sí, la Joven Dolores, que no ens desembarcava, ens tirava. Jo deia, ens tirava allà sota les salines i baixàvem i ja està.
I aleshores, com
I després portàvem cotxe molt, portàvem un dos cavalls.
Dius que vas pujar el dos cavalls a la Joven Dolores.
Oh, i tant. I tinc un retrato, que si voleu podeu venir, perquè ho tinc tot aquí posat, pujant el cotxe així. I a Barcelona amb una red. Ens el pujava a la Transmediterrània.
Sí,
de bo aquí era l'època hippie. Hippie. I va ser un moviment... A veure, jo ho vaig interpretar així. Per exemple, els dissabtes es feia cine a l'aire lliure a Sant Ferran. Nosaltres, si no portàvem cotxe, anàvem caminant i anàvem als Pujols algun any. I llavors anàvem amb la llinterna al cine. Llavors, els alemanys no els agradaven els hippies, i molta gent d'aquí que els hi deia els peluts tampoc. Però hi va haver-hi gent que van congeniar. Nosaltres ho vam interpretar. A veure...
Tu eres una hippie?
Era un moment que la gent d'aquí... encara no havia evolucionat en el món capitalista. I els altres venien del món capitalista i volien tornar al món antic. Llavors, en el cine ens trobàvem que, per exemple, la gent venien amb els bebès, els d'aquí, i els hi donaven de mamar, era igual que fos a les 11, a les 10 o a les 12. El món capitalista ja estava implantat que els nens havien de menjar a les 3, a les 6, a les 9, a les 12 i a les 6 de la matinada. I els, que diem hippies, tornaven al món de què venien amb els bebès i actuaven igual que la gent d'aquí. I això va ser, per mi, que hi és una compenetració amb molta gent de l'illa que els va unir.
Sí, sí.
Jo ho vaig interpretar i ho vaig viure així, I llavors els que estaven a la mola, gent que tornava, bueno, hi havia, parlant dels hippies, hi havia de tot. Hi havia fins de famílies obreres, fins de gent que després han set iupis, que dic jo.
Sí.
M'entens? Però eren bastant autèntics. Jo els vaig tractar bastant i eren gent autèntica, els que jo vaig conèixer, que no eren tots.
Per tant, ja tenim aquí. Joven Dolores fins aquí, dos cavalls, i us movíeu per l'illa i anàveu amb... Llavors, doncs, els Pujols... Hi havia electricitat a la casa o no?
Però si no hi havia ni la central elèctrica.
No hi havia electricitat a la casa.
No havia ni fet la central. Res.
No hi havia electricitat a la casa, per tant, aigua, aigua corrent tampoc. I teníeu
no,
un
anàvem
pou,
amb un pou. Perdó, la casa la vam fer més tard, la vam fer fa 47 anys.
No, dic l'Amador, els Pujols.
Ah, els Pujols no, teníem un motor de gasoil. I a setembre, que és la nit, bueno, a les 8 ja era fosca, de bo, doncs a lo millor esperava. I llavors les alotes que servien venien amb una espelma i sopàvem amb espelmes, perquè s'havia acabat el gasoil. I les neveres tot funcionava així.
On anàveu a comprar el menjar? Perquè no sé si anàveu de restaurants o cuinàveu
no,
a casa.
No, menjàvem... Ara parlem que no teníem la cuina, que no teníem la casa.
Al principi d'arribar aquí, l'any 66, 67...
Bueno, estàvem a la fonda... Los Rosales, cada any, un mes, al no, setembre.
Però, ah, no, no estàveu a la casa de la Madonna?
No, la casa... No, 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 d'aquell senyor alemany... No, no,
no, de l'Amador, estàvem... de l'Amador, de l'Amador.
No, estàvem a la fonda de l'Amador, la Rosales.
Val, perfecte. Mm? I allà menjàveu cada dia?
Sí, dinar, sopar i esmorzar.
Val, o sigui que no cuinàveu.
No, 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 no.
I què menjàveu?
Mira, l'Amador tenia un cuiner que s'havia desembarcat d'un barco i cuinava molt bé. I llavors, en altres...
No hi havia tartar d'atún, no?
No.
Tartar d'atún...
No, 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 no. Tot això era menjar de llenties, canelons... Sí.
Tataquis, no,
mira, no me'n recordo molt. Jo el que sé és que, per exemple, els canelons, en altres, ens portava els que feia a la cuina, per exemple. I no us deia que això són els que mengem naltres.
Ah.
Esclar, eren coses... Naltres vam tornar de Menorca,
un privilegi.
I això... Això... Aquellos que vau tornar de Menorca, eh? I esclar, això es veia de...
S'havia cuidat.
Llavors, la gent estaven en un moment que, per exemple, ells, en els alemanys, els hi deien aquests senyors. Parlo de gent molt gran. O perquè aquests alemanys són molt senyors. I deien, no, els alemanys són molt serios, gent que marca molt la distància, i són gent treballadora com molta gent. Compren un terreno perquè és molt barat, però no són... Hi havia de tot, Vull dir, però l'alemany... I llavors ells aquesta distància la consideraven que era de senyors, perquè encara hi havia una mica allò d'abans, que aquí no hi era tant, Però a Andalusia sí ho teníem, saps? El senyorito i el que treballa. I ells encara veien l'alemany com un... Però després va anar canviant.
I tornant al menjar, i, per exemple, aquí...
A menjar no anàvem pas a comprar.
No, però el peix, per exemple, us donàvem peix a la fonda?
Sí, tu
hi havia diràs. Algun peix que diguis, és el primer cop que menjo aquest peix de la
meva
vida?
Perquè ho recordo, això. Perquè jo al meu poble sempre havíem menjat peix, ens ho portaven, i no hi donava importància.
Sou d'interior...
Però... Sí, bueno, però a no es portaven el peix de roses, eh?
Ah,
cada
mira,
dia.
Carai.
I compràvem el peix de roses.
Molt bé.
A veure, hi havia Antoni Guasc, que tu poder coneixes, bueno, la seva filla ja és gran, i Antoni va ser un home que no va voler moure's mai dintre el món capitalista, i ell va pescar sempre. I a debò, quan ja teníem sa casa, anaves als Pujols... esperar que Antoni arribés. I de bona ens trevia el peix, lenguados. I us poso un exemple. Jo deia, bueno, dóna'm-en quatre, perquè na Caterina encara era una nena petita i la nena no la comptàvem, no? Quatre lenguados, les dones deien. Oh, miren, aquesta li dones quatre lenguados i ara nosaltres no en tindrem. I deia, aquesta dona només ve un mes. I vosaltres esteu tot l'any menjant peix fresc. I Antoni va morir pescant, sent molt feliç, perquè no va haver de passar mai els comptes i tot allò de l'oliva no existia. Però vull dir-te, per mi va ser un home molt intel·ligent. I després, aquí hi havia una intel·ligència innata, perquè gent que havien anat a l'escola, purament res, que baixaven de punta prima a l'escola i tot, has vist els negocis que han muntat? No em pas puc d'anar a Aixada i fer la carrera a Barcelona. Això per mi és d'admirar. És d'admirar la intel·ligència de la gent de Formentera. A debò, hi havia gent que acostumava, quan te veia, a parlar-te castellà. I jo deia, no, nosaltres xerrem català. N'hi havia, que per mi és el meu modo de pensar, els hi donava la impressió que xerrar sa pagès era un passat. I llavors ells ja veien que venia un món diferent. Potser no deia la paraula capitalista perquè no s'acostumava a dir. Però vull dir... I els hi havies de dir, no, enronem pagès d'altres també. I llavors ja hi havia dos nois que havien fet sa carrera, en Carlos el dentista... i en Francisco de la farmàcia, ho dic bé, que ja havien estudiat. I després ja hi va haver una generació que eren 11, que aquests ara tenen 56-57 anys. Aquests ja van venir molt canviats, esclar, van viure a Barcelona, llavors van començar ja amb l'idioma, a dir que bueno, això és important o no és important, vull dir. Ja hi va haver-hi molt un moviment diferent, i ara hem arribat ja fins avui dia que és un bon capitalista Formentera, o no?
A mí me recuerdo el nivel de la lengua. Primero que cuando nos hablaban a nosotros, nos hablaban en castellano. Sí. La primera cosa. Pero dentro de ellos se hablaban en formenterense.
Sí, sí, pagés. No, sí.
Y aparte eso, es hablando de la inteligencia de la gente de Formentera. Y es verdad, hay una selección natural que es brutal también, de años de sin nada, entonces... Seguramente que la gente un poco más lista tiene más opciones de multiplicarse que los tontos. Entonces, hay una inteligencia natural de Formentera, ¿no? Y una voluntad de crecer, sobrevivir, vivir. Y también están muy abiertos. Es decir, que extranjeros, franceses, alemanes, gente de la península que llega ahí, y abrazos abiertos, ¿no? Alquilaban sus camas, ¿no? Sus habitaciones y la comida simple, pero súper sana. Sí. Chuletas de cordero. Yo me recuerdo toda mi vida las chuletas de cordero Formentera. Yeah. ¿No? De pequeño, yo chuletas de cordero.
¿Y tú, Pilar, quin era el primer menjar formenterer que vas dir? Una greixonera, un flaó...
Com es diu l'estofat aquell que fèiem, que el dia de Sant Ferran el fèiem...
El guisat de tortuga?
Tortuga n'he menjat, evidentment.
No. Sí.
Ara ja no es fa, afortunadament ja no se'n menja.
Ja ho sé, però jo sí. I hem fet vi, naltres fèiem vi... anar a buscar
el pan payés con vino para los niños, ¿eh?
Sí.
El trozo de pan payés
pa vi sucre, sí.
con vino payés con azúcar.
Pero esto es de la Garrocha, de mi tierra. Yo toda mi vida he comido pan sucre y vi. En Olot también lo hacíamos.
Para mí estaba
en la Garrocha, sí, yo esto ya lo conocía, pero era por esto, no por nada más. Pero, claro, diuen, bueno, hay turistas alemanes. Bueno, luego ya algunos se hicieron casas y continuamos la amistad.
De nota certa fixació del turista alemany, eh? Sí.
Sí, bueno, és que jo tots els veig. Bueno, como vecinos, los alemanes... Per mi, com a veïns, perfectes, perquè són el clàssic veí que no se mete con nada. No te pregunta dónde tienes el título colgado, qué negocio tienes. No se meten ni en la vida privada, no como nosotros.
O los franceses.
Que lo primero...
Que los franceses también se meten todo
el tiempo. No tanto, por favor. Los franceses son franceses. Esto ya lo tenemos muy, muy asumido. Pero los italianos son más pachengueros como nosotros. Muy bien, es así. Pero muy bien, como vecinos, los alemanes...
Pilar, un dia de setembre de l'any 66, com us el preparàveu? Com el plantejàveu? A quina platja anàveu? Teníeu dos cavalls? Però teníeu dos cavalls? Podíeu anar a Cala Saona o podíeu anar a Migjorn?
No, clar, visitàvem tota la isla, però a les Salines no havia nada. Ni el ministre, nada, ningú, eh? Però és que ni el ministre existia, esclar. Si els Pujols no hi havia ni sa volta. Res, ni tots els apartaments.
Se volta que enguany fa 50 anys.
Per exemple, anant amunt cap al quilòmetre 1, amb en Miquel dèiem que devia de ser el quilòmetre 10 o 11, ens vam posar allà en un camí, i Grate, i tuvieron que venir a ajudar-nos perquè el cotxe es va quedar allà al mig. Només hi havia terra, i ara suposo que és un dels camins...
El quilòmetre 10 o 11...
Doncs estem al 8, doncs... Sempre diem, havia de ser un d'aquells d'allà, ja no me'n recordo el que va...
Sí, després del...
No diguis noms, perquè jo no els dic. Escaló. Escaló,
sí.
No he portat un retrato del primer any que en Jaume va obrir, que va posar unes taules i feien pa que jo deia, poseu-hi tomàquet, com fem els catalans, i menjàvem pernil. Escaló.
Pernil salat.
Ah, no ho sé, suposo, no. Ens devien fer pa i no sé què. I llavors, això sí, aquest estofat, el dia de Sant Ferran, a les 10 del matí, perquè jo me vaig involucrar molt amb la gent pagesa. Uh-huh. Espanyols no en venien, però també... Uh-huh. Bueno, i llavors fèiem aquest cuinat. Llavors preparava, la Rita preparava l'Eglésia.
Quina Rita? La Rita?
La Rita
en Constantino? O la Rita...
La Rita, que els seus germans tenien l'hotel que ara és anglès.
Sí, la Rita en Constantino. La Rita Costa, sí.
Bueno, i llavors fèiem això. Llavors els que anaven a missa perquè venia seu bispo, totes les autoritats. Me'n recordo que un dels últims alcaldes va ser l'Isidoro. Uh-huh. I, bueno, hi havia també en Toni, el cunyat d'en Xico, que havia heredat l'alcaldia del seu papà. O sigui, llavors s'heredaven aquestes coses. Això ho saps, tu?
No. Que s'heredaven les alcaldies?
Sí, en Toni va ser alcalde perquè el papà havia estat alcalde.
Sí, és com a l'herència.
Llavors va morir en Franco, va haver-hi eleccions, i ho va tornar a ser, i a part era el mestre.
Molt bé, escolta...
És que hi ha tantes anècdotes, però llavors a l'involucrar...
¿Te recuerdas del cuartel de la Guardia Civil en San Francisco con las jaulas?
Sí, me acuerdo.
Yo, el miedo que tenía, pasaba enfrente de este... Estaba como la peli de western, ¿no? Te lo juro. Y un miedo de la Guardia Civil, ¿no? Yo tenía miedo. Bueno, de pequeño, yo soy nacido en 70, entonces en 75 tenía 5 años. Pero de pasar enfrente de esta... Y yo pasaba y me... hacía la vuelta, miraba un poco dentro para ver a los presos y así en jaulas, ¿eh? Esta isla en esta época es un film.
Es
un film.
Al cine, ¿ibas al cine?
¿Atrás de la iglesia?
Bueno, de la iglesia, yendo
sí,
a la carretera.
Sí.
No, a Puerto, aquí en la carretera, estaba al cine, estaba un tío a la carola por allá.
No me recuerdo de eso, ¿no? Sí. En el cine, no.
Bueno, pues al cine. Y recuerdo una vez que no sé qué pasó en la mola, después ens amamantarà, sí. Y cuando la Guardia Civil había un cabo, bajito, gordito, y se fueron, y cuando volvieron al cine, porque aún debían hacer, yo qué sé, volvieron, y cuando van a arribar ya eran amigos los de ahí, porque es claro, no van tan a poco, y este cabo, es que...
No,
ya hay anécdotas muy buenas, ¿sabes? Okay. Del cabo que os puedo contar.
Bueno.
Y luego, si quieres, hablamos una mica del Gabrielet, que tothom parla del Gabrielet.
Sí,
Gabriel,
sí. Jo
dic, sí. Si no l'havies ni visto.
Com el vas conèixer, en Gabrielet?
Els matins. A casa en Amador tenia com una sortida sense tapar, amb un mostrador, i feien cafè. I venia ell, un alemany, Livas, que era un francès que aquella època ja venia, i en... Ai, Pierre... Bueno, que eren de Narbonne. Uh-huh. Bueno, i cada matí nos trobàvem. I llavors a Barcelona vam conèixer un tal Vicenç d'Eivissa, que la seva companya era francesa. La burgesia francesa emancipada quan la Segunda Guerra Mundial, i que va dir... Os quedáis todos aquí y yo me voy a Ibiza. Y ahí va a conèixer en Vicente. Bueno, y parlant, era parent de l'Antonio Gabrielet. I van dir, en Antonio està a Formentera, l'any que ve vindrem. I vinieron. I llavors nosaltres ja lo conocíamos de vernos ahí. I bueno, era un personatge, ¿eh? Era un personatge, l'Antonio. Però se'l havia de conèixer i posar-lo a to. Bueno, escolta, nosaltres no som turistes, eh? I era encantador. Antes de la guerra ja havia fet art, estudiat art a Roma, l'Antonio. I era divertidíssim.
Divertidíssim perquè quin tipus d'humor tenia?
No d'humor. Nosaltres a la meva guerra diem és molt divertit.
Per qui el mirava?
És avorrit. Ai, mira, no sé. Per exemple, nosaltres a Barcelona li vam conèixer un amor rus. Mm-hmm. Ai, com se deia la... Oh, que ella era gran i ella nos explicava anècdotes perquè ella el feia anar amb hotels.
Natasha.
No era Natasha.
Si no és Natasha, és Olga.
Bueno, llavors no hi havia mòbils, però jo tinc fotos amb l'Antonio, eh? I en Barcelona no es coneix, i ella no es contava coses que és que no es poden explicar, perquè, però les explicaven. I quan anàvem a Barcelona, ella estava a casa, la Genevieve, i en Vicenç, i llavors era una discussió contínua. Després diré per què. I quan venien aquí l'en Vicenç i la Genevieve, llavors l'Antonio ja s'havia anat a viure aquí dalt perquè hi havia massa turisme. I llavors es va comprar un cotxe, un Renault, de color groc, i hi havia algú de la Mola que el portava. Cada dia, o quasi cada dia, el portava a Sant Francesc. I estava, que llavors ja s'havia fet, parlo de més aquí. Saps on hi ha el museu ara? Que hi havia un bar, tu l'has conegut, sí, un bar que travessava.
Com se llama?
Ara hi ha el museu, que hi havia un noi que portava ulleres, que encara està per aquí.
De dónde, dónde?
Sí, quan subis de la caixa...
Allà al museu. El carrer Jaume I, el museu etnogràfic.
Hi havia un bar, doncs llavors ell se sentava allà.
Bueno, l'Estrella?
No, l'Estrella no, no. Està a l'esquerra.
Can Casillas, era el bar de Can Casillas. Em diu una gent bueno que aquest bar es deia Can Casillas.
Es deia Casillas.
Número 15.
Casillas.
No me'n recordo. Però aquest jove i les seves germanes encara els veig. I llavors se sentava allà a veure els turistes. Parlo de mi ara, anècdotes de l'Antonio i jo. Jo, per exemple, quan passava i ja el veia, ja li deia, no ho entenc. Te'n vas a viure a la Mola, ara tens cotxe, et porten en cotxe per veure aquí a passar els turistes. I llavors em deia, si vens a molestar-me, te sentes en aquesta taula d'aquí. Però si me vols parlar, no me vols parlar d'això, te sentes al meu costat. Perquè li molestava. Era un tipus. Llavors el seu fill venia, n'Amador nos deixava... una gran paella, i com que sempre estàvem normalment a fora de Los Rosales, jo tinc retratos amb una paella fent amb l'Antonio, paella, el seu fill, un
muy
italià i tal, i nos dejava los platos, l'Antonio, ai, l'Amador, tot, perquè, esclar, vam tornar de Menorca, eh?
I això sí, això s'aprecia.
No, això s'ha de dir.
La Pilar, la que va tornar a Menorca...
I... Tu diràs.
Escolta, Pilar, te convidarem un altre dia, perquè nosaltres fem de tant en tant una tertúlia que n'hi diem de majors, i per exemple, ben a Rita, de vegades, i crec que, com tu bé deies abans, fes servir la paraula congeniar entre la gent que va venir als anys 60 i la gent local, crec que seria molt interessant doncs, aquesta trobada entre pagesos nostres d'aquí i tu, per parlar un dia, per fer una miqueta de tertúlia un dia en la nostra tertúlia de majors. Val, te convidarem un altre cop.
Molt bé, està.
No està pagat encara. Moltíssimes gràcies per haver vingut, Pilar, i t'esperem aquí un altre dia.
Estic molt contenta de...
Jo soy muy contenta de verte en forma i...
Gràcies, Michel.